Bona tarda.
Good evening.
Anem a començar.
We know that there are some people who haven't arrived yet, and you may have noticed that there are some works being done in the front of the FED. But I think that
we
should start on time.
And
this is something that we
breument,
always have to do to keep on time. So
molts de vosaltres ja ho coneixeu.
I think that you are all aware of these debates on education. This is a project of the Universitat Oberta de Catalunya, Foundation Jaume Bofill, and today with the cooperation of FAD. And we are doing this with the will to open up a public debate on topics that have to do with education from a perspective which is not necessarily related to the classroom, but to a more social perspective. So these debates have been going for quite some time. This is a project which is now consolidated, and we have every intention to continue. So today, when we close this meeting, I will announce the next conference, which will be held in the 28th of March, and which gives a full meaning to this project, which we initiated 2 years ago with the Open University, Universitat Oberta. As you know, the working of this meeting will be the following. We will have a main presentation. Today we have with us Andrés Slaker, who will be introduced by Josep Maria Gominó. After that, we'll have a debate about half an hour in duration, and we'll try to have as many interventions as possible. Today we have translations, so if you would like to speak, please use the microphone, just to give the speaker the opportunity to understand the question, and you can speak in Catalan, and everything will be translated into English. And 9 o'clock we will bring this meeting to a close. The presentation by Andreas will be edited and distributed. Those of you who still haven't given us your reference, please do it at the front desk. You will be incorporated into the usual mailing, and you will get the conference when it's edited. And at the front desk, you also have the publication of a study which used the data of the PISA report for Catalonia. This was done by a team led by Ferran Ferrer. This has just been published today, and is just out of the press, so you can take a copy if you want. It's free, and I hope that you can reflect on its reading. So I'd like to thank you for attendance, and now I'll give the floor to Josep Maria Gominó in order for him to introduce today's speaker. Thank you. For the Open University of Catalonia, and specifically for the studies of sciences of education and psychology, it's a great privilege and an honor to be able to have with us Professor Andrés Slaker. And, well, he studied physics in the University of Hamburg, Germany. He had a master's degree in the Department of Mathematics in the University of Australia. And probably, as you all know, he's the head of the Division of Analysis of Indicator of the General Division of the OECD. This is the Organization for the Economic Cooperation and Development. He's also head for cooperation of the International Program of Assessment of a Student, the PISA report, an assessment program through which countries which are part of OECD are able to compare the capabilities of students in several key areas in 3 year cycles. Professor Slaker will give us a unique point of view, a very prominent point of view on the critical factors that have an influence on the working of the educational systems that manage to attain this balance, which is so complicated and which is surely necessary between the improvement of performance and the equity in opportunities. So this is the topic that Professor Schleicher will be talking about today. Professor, you have the floor.
Thank you very much.
Quins són els resultats que estan obtenint en l'actualitat? La segona pregunta era igualment important. Com podem millorar? Com podem anar millor? Les escoles que funcionen millor, els sistemes que funcionen millor, avui ens diuen el que és possible pel que fa a rendiment, però pel que fa a equitat d'oportunitats o bé coherència en l'educació, les normes educatives, això també ho hem de saber. I, per suposat, hem de saber què és el que hi ha darrere de l'èxit en l'educació, quines són les polítiques claus i també les pràctiques claus que no coneixem, que estan associades a l'èxit.
A new field because
I això és un camp bastant nou, perquè tradicionalment no sabem massa dels resultats educatius. Si ens preguntem com a pare què és el que sabem, com a pares, què és el que aprenen els estudiants, com aprenen els estudiants,
what does a teacher in the classroom know?
Què sap un professor a la classe?
I
què sap el professor del que fa el professor a l'altra classe? I com comparteixen els seus coneixements aquests professors? També, com col·laboren les escoles? Com aprenen les escoles de les altres? Si ens fem aquestes preguntes, com estem anant, com estem fent les coses, com utilitzem els coneixements en l'educació en l'actualitat, de vegades queda tot molt indefinit. I si operem en aquesta obscuritat, veiem que tots els estudiants, totes les escoles i tots els països són bastant similars. Només ens fixem en el que fem, no sabem realment què obtenim d'això. I la comparació, veure'ns en el mirall d'altres països, d'altres rendiments, tot això ens dona una idea de com poden ser diferents les coses i de cop veiem els avantatges i també les debilitats, les carències, en moltes dimensions diferents. I això és el que mencionaré avui. Això és el que és PISA. No té a veure amb una classificació de països, sinó que té a veure amb entendre les nostres pròpies debilitats, les nostres pròpies forces, perquè l'educació és un entorn que mira cap a si mateix. Sempre veiem el que fem nosaltres, però no mirem què fan de forma externa els sistemes d'educació com a part de la societat. I tot això està darrere del Programa Internacional per l'Avaluació dels Estudiants. I hi ha una altra dimensió, que és l'educació canviant, el ritme de l'educació canviant.
This is the proportion of adults.
Aquí podem veure la proporció d'adults fa dues generacions que van acabar l'institut i podem veure aquí Espanya, que està al final de l'escala, però el món ha canviat bastant radicalment a partir dels anys 70. Vem que Espanya ha millorat bastant, va millorar bastant en els anys 80, els anys 90 també. I el que podem veure és que el panorama educatiu ha canviat de manera radical en dues generacions. Tothom ha millorat, però hi ha alguns països que han millorat molt més ràpidament que d'altres.
Like Spain.
Si ens fixem en un país com Espanya, per exemple, veiem que hi ha molta millora, però també hi ha d'altres països que han millorat. Per tant, parlant relativament, si fem un rànquing, per exemple, si ens fixem en Corea, als anys 60, Corea tenia un producte interior brut equivalent al d'Afganistan. Era una de les societats amb menys educació. I avui és el número 1 pel que fa notes. En dues generacions el món ha canviat. Alguns països que tradicionalment eren forts, com els Estats Units, per exemple, que va ser durant molt temps número 1 pel que fa a titulació escolar a l'institut de moltes persones, tots han estat superats per molts països en l'actualitat. Però això només és per mostrar com
becoming canvia better el ritme, is not enough. Millora. The question is,
I, per tant,
is the pace
no
of change compatible
millor,
with a global
sinó també
society,
veure
global
si aquest ritme de canvi és compatible amb l'economia
social,
amb l'economia global.
So what I would like to do today is, first of all, talk
per tant, avui el que faré
just a few minutes about what's driving
PISA,
what's
de quins són els
factors
que hi ha darrere la metodologia bàsica de PISA, què és el que medim, com capturem la qualitat, com la reflectim. És un debat molt important. La segona pregunta és on ens trobem, on podem arribar, què veiem en el cas dels països que van millor, i després la pregunta, què es pot fer, què hem après de les pràctiques i les polítiques que han tingut més èxit. I començaré dient algunes paraules sobre PISA com una estratègia. El primer és que
most of the
en l'actualitat recull la majoria dels països industrialitzats, els principals països
some
industrialitzats. Alguns dels meus col·legues,
l'OCDE
és una organització econòmica i tot s'expressa en termes econòmics. I el 90% de l'economia mundial forma part de PISA. Per tant, s'està convertint en una avaluació global de l'educació.
Quelcom que és important.
No dic això només de PISA, sinó que les nostres comparacions mostren que l'educació en aquests països té alguns problemes, però tenim, per tant, un problema que és bastant global. És una prova bastant gran i ambiciosa. No ens interessava veure PISA si els estudiants volien reproduir un coneixement sobre matèries. Volíem veure fins a quin punt comprenien en realitat que podien accedir, podien gestionar, podien integrar i avaluar també tota aquesta informació. Per tant, aquestes eren les competències que estàvem avaluant. I vam fer una prova bastant extensa, perquè són competències que no es poden avaluar amb un test de respostes múltiples, sinó que són preguntes obertes bastant sofisticades. I havíem d'escriure les respostes o les havíem d'avaluar amb quatre instruments diferents. Era bastant complicat, però aquest era el preu, perquè així podíem obtenir una informació que era fiable i era bona. També vam fer moltes preguntes als estudiants sobre ells mateixos, vam demanar-los molta informació a les escoles, als pares, perquè volíem veure els resultats de l'educació des de totes les perspectives per tenir una bona comprensió. Tothom adopta una perspectiva específica i col·locar aquesta perspectiva en una triangulació ens dona aquesta imatge completa que era la que buscàvem. La decisió més important que hi havia a PISA era aquesta. Si volíem fixar-nos en allò que els estudiants esperaven aprendre i fins a quin punt havien après el que se'ls havia ensenyat. Això és senzill de fer. Però vam creure que la capacitat dels estudiants en l'actualitat
use what they have learned,
poder utilitzar allò que han après, aplicar això en el
context,
també ampliar els seus horitzons. Això és realment el que volíem determinar PISA.
I
en el seu país això és molt important, ara ho mostraré. Perquè veure el que poden fer els estudiants amb el que han après, això és molt important i va ser el punt de partida de l'avaluació de PISA. Algunes persones diuen, bé, això no és just, perquè estan enfrontant els estudiants amb coses que no han vist mai a l'escola. Sí, sí, volem examinar, si volguéssim examinar els estudiants, sí, no hauria estat just. Però sí, volem veure com és el sistema, això és molt important. Com els estudiants poden transferir allò que han après a un altre context? No és un examen d'estudiants individuals, sinó que es tracta de veure el sistema i de veure fins a quin grau donen els estudiants la capacitat i la motivació per tal d'ampliar els seus propis horitzons, que és allò que necessitaran quan deixin l'escola.
Results.
Bé, els resultats.
One slide you have all seen many times.
Aquesta diapositiva l'hauran
coming up, that's what the media usually pick out first.
Bé,
build a scale.
Veiem aquí, veiem aquí una escala, veiem l'àrea en verd, són els països que van bé, l'àrea en groc, són els països que estan entorn de la mitja de l'OCDE, i els que estan en vermell són els que estan per sota de la mitjana de l'OCDE. I aquí és on trobem Espanya, i si ho mirem amb una mica més de deteniment, veurem que Catalunya va millor. I hi ha algunes persones que van una mica decebudes amb aquests resultats. En molts països, en un país, Alemanya no va massa bé tampoc en aquesta comparació. Podem veure que està més o menys per aquí, per la meitat.
in the case of my country, or France, countries which thought they were doing very well, the disappointment was great. In the case of Spain, actually, you have to see in the European context, Spain is the country,
europeu, Espanya,
as you have seen in the chart before, the largest progress
over
the last two generations,
que avançat, but from a pretty low base level,
so you can see things have gone forward, overall,
per tant,
the results still are
general,
not as strong as they need to be.
No,
and what is important, you are comparing countries on this slide with the best performing nations in the world.
This is sort of the comparison of
principle industrialized countries.
Per tant, aquí tenim els països industrialitzats més importants. Això és el marc de referència que hem de tenir en compte.
There is more to this.
Però
and I come back to
aquí.
What I... No, actually, this is first something different.
Bé, no, això és un aspecte diferent.
Average performance, which you have seen in this slide,
el rendiment mitjà que hem vist en aquesta diapositiva no ho és tot.
Modern education systems,
en els sistemes educatius moderns,
students, wherever they are
tots els estudiants, neixin on neixin,
opportunities to learn.
Han de tenir
modern
una
societies can no longer tolerate
les societats modernes ja no poden tolerar que l'origen social sigui un element que determini l'èxit de les persones.
És una qüestió
social important i també és una qüestió econòmica important. Les dades de l'OCDE demostren cada vegada més clar que l'espai per a persones amb poques qualificacions en les nostres societats està disminuint dia a dia.
Is largely a question of the poorly qualified.
Perquè la gent que no està qualificada no treballarà. Les persones que estan molt qualificades no tenen tants problemes per trobar feina. I això és una qüestió important, però hi ha més factors. Si l'impacte de l'origen social sobre el rendiment és tan fort, què ens diu això? Ens diu que hi ha moltes persones que viuen a tot el món i que no tenen el potencial que podrien tenir perquè els sistemes d'educació no poden aprofitar el potencial que està a les ments d'aquestes persones joves. I, per tant, l'origen social és una barrera. L'origen social és important en molts països, però en alguns països no és tan important com en d'altres. I això ho ha demostrat PISA.
Performance on the
vertical scale. Si ens fixem en aquestes dues dimensions,
on the horizontal one, of course, everybody wants to be there.
Aquí l'equitat a l'escala
horitzontal. The average performance is good and learning opportunities are equally distributed.
El rendiment favorable, aquí veiem una distribució igualitària del rendiment. Tothom vol estar a la part verda, ningú vol estar a la part vermella, però aquest no és el debat normalment. Perquè sempre es debat una altra cosa, si és millor estar en un nivell mitjà i després acceptar aquestes diferències tan grans, o potser és millor centrar-se en l'equitat i acceptar la mediocritat en els resultats.
Big ideological debates in most of our countries is that.
Mirem enrere, el debat ideològic en molts països és aquest. Com
triem entre l'equitat i allò
que no és equitat. I
PISA el que hem fet és això.
Aquesta elecció entre els dos quadrants grocs no existeix o no ha d'existir.
Hi ha molts països en qualsevol part del món, a
l'Àsia, per exemple, a Japó, o a Europa, un país com Finlàndia, o a Amèrica del Nord, un país com Canadà.
To combine
doncs hi ha molts països que
high levels of performance,
nivells molt alts de rendiment,
low impact of social
un baix impacte
de
l'origen social, perquè tots els nens tenen èxit en l'escola, més o menys. Si ens fixem en Catalunya,
performance more or less at the average
el rendiment
level.
Més o menys està al nivell mitjà, veiem que l'equitat és bastant important,
el nivell
és bastant
in general,
fort. Catalunya i Espanya en general són països
students operate en què
els estudiants tenen condicions bastant similars i les escoles proporcionen oportunitats igualitàries a tothom. Però veiem que no hem de reduir l'equitat incrementant el rendiment, perquè hi ha molts països que tenen normes de rendiment molt elevades i també tenen equitat. I, per tant, i també n'hi ha d'altres que no tenen nivells elevats de cap dels dos, però PISA ens ha demostrat que això és possible en alguns països. I això és el que tractaré
to make the story a bit more complex.
Complicaré una mica més la història, perquè això és molt important.
I created a diagram now where I put on the vertical axis.
I aquí en el diagrama veiem el rendiment dels estudiants a l'escola.
On the horizontal axis,
I l'eix horitzontal,
I put the socioeconomic context in
el context socioeconòmic en què operen les escoles
now,
i neixen els estudiants.
I can put
I ara,
all schools in Spain into this diagram.
Aquí veiem totes les escoles d'Espanya en aquest diagrama i la imatge de Catalunya és bastant diferent. Què
podem
veure amb això? En primer lloc,
see that as you move on this right,
podem veure que si anem cap a la dreta,
to the right,
per l'eix horitzontal,
the dots are higher.
Els punts estan cada cop més amunt, el rendiment escolar augmenta.
So you can see, yes,
i per tant podem dir que sí, aquestes escoles que funcionen en condicions socioeconòmiques millors tenen un rendiment superior a les altres, tot i el fet que Catalunya i Espanya van millor que la mitjana de l'OCDE pel que fa a equitat, hi ha un impacte socioeconòmic molt gran. I podem veure això en dues parts. Ens podem preguntar:
the yellow line is the direct impact of family background.
Veiem aquí la línia en groc, que és l'impacte directe dels antecedents familiars sobre el rendiment. Està clar que si els pares estan més temps amb els nens, tenen més materials d'aprenentatge, això afecta el rendiment dels estudiants. Tothom hauria pogut esperar això.
But what you see here, and that's more
però el que
striking,
veiem aquí, i això és més sorprenent, és la línia blava. I això és la relació entre el rendiment escolar i el nivell socioeconòmic dels escoles. I això és molt més sòlid que
what
la relació familiar. I què ens diu aquesta relació? Això és complicat de dir-ho i és dur de dir-ho, però hem d'acceptar les dades tal com són i ens diu que els sistemes, educatius, fins i tot en països que van bastant bé com Espanya, doncs els sistemes educatius tendeixen a reforçar en lloc de moderar la falta d'equitat.
The yellow line,
i els sistemes educatius poden fer-hi molt per solucionar-ho.
You cannot make parents richer, at least not at the short term.
La línia groga no el podem canviar, no podem obligar els pares a passar més temps amb els nens ni totes aquestes coses. Això és difícil canviar-ho. Però la línia blava és la que poden modificar els sistemes educatius.
And you can see Spain is a country where there is scope for improvement.
Veiem que Espanya es pot millorar en aquesta dimensió.
How can you do that?
Com podem fer-ho?
Some people say, well, you have to lift
everybody. Hi ha persones que diuen
generic universal reform. I think in all our countries,
reforma universal genèrica, s'ha de millorar tot. Crec que en els nostres països els que fan les polítiques somien amb això. S'ha de canviar tot, s'ha de reformar.
Try to change,
però si provem de canviar-ho tot per a tothom,
sometimes you change very little for anybody.
De vegades no canviarem res per
ningú.
Per tant, ens hem de preguntar, en una situació com aquesta, com podem veure els resultats en termes més específics? Una manera és dir, bé, centrem-nos
en
les escoles en circumstàncies socioeconòmiques molt pobres. Ho he marcat en aquest diagrama. Provem de fer que millorin.
That's an idea that we all have. Let's
I aquesta
help those
és una idea que tots tenim. Ajudem a les escoles més necessitades pel que fa rendiment socioeconòmic. Però veiem aquest diagrama. I podem veure a Espanya, però també a Catalunya, que els resultats són massa diferents. Hi ha moltes escoles que no estan operant en condicions socioeconòmiques massa desfavorables, però no van massa bé. I podem veure moltes escoles que estan en condicions bastant desfavorables i que sí que van bastant bé. Per tant, si ens centrem en els que són pobres, no serà la solució completa a tot això.
What is needed if you want to look at poor performance?
Si volem centrar-nos en el rendiment deficient, bé, això no s'ha d'equiparar a un origen social baix. Hem de veure com rendeixen les escoles, quin és el rendiment. I una condició freqüent perquè millori el rendiment és que les escoles coneguin quines són les seves virtuts i quines són les seves debilitats. No poden substraure's de les circumstàncies en què operen. Si veiem el diagrama,
I saw you, show you my country.
Comprendre com funcionen. Bé, mostraré un exemple del meu país, per exemple.
In quality, performance.
Pel que fa a la qualitat,
Germany's
el rendiment,
better than
Alemanya
Spain,
bona
in terms
que millor que Espanya, pel que fa a l'equitat, va pitjor.
Why?
Per què?
The yellow line.
La línia
is
groga
exactly the same.
És exactament la mateixa.
Parents everywhere in every country
els
make
pares en tots els països constitueixen una diferència.
What you see here, you have a highly stratified school system which actually reinforces inequities even more.
La
in Spain you saw it slightly. In Germany you see it much more.
Veiem que és bastant
what I'm showing you is
Alemanya
that
és
actually, again, comparatively speaking,
parlant
comparativament, well in equity terms,
Espanya va bastant bé pel que fa a equitat, però
here
encara es pot millorar. Però aquí veiem un país
well
que va bastant malament pel que fa a equitat.
Okay in terms of
potser sí que està
quality,
bé pel que fa a qualitat mitjana, però l'equitat no és massa bona. I anem a l'altre extrem. Aquest és un extrem. Espanya està a la part mitjana i ara anem a l'altre extrem.
Some people say our Finland is doing so well because it's such a homogeneous society and all of this.
És una societat molt homogènia.
Have a look at the yellow line.
Vegem aquí la línia groga.
Socioeconomic circumstances
les
vary in Finland almost as much as they do in Spain.
Varien tant a Finlàndia com a Espanya.
They do vary. The yellow line,
no
again,
tant, però sí que varien. Veiem aquí la línia groga i
where
els finlandes constitueixen una diferència també.
Else?
Però per què és Finlàndia tan diferent dels altres?
It's different in that the blue line
és diferent
is absolutely flat.
En el fet que la línia blava
what
és completament plana.
Us?
Què ens mostra
this
això?
Is a system where
és un sistema en què
background
els antecedents socioeconòmics no importen en el sistema escolar.
Com
un pare pots portar el nen a qualsevol escola i pots comptar que l'escola farà avançar el nen.
What I'm showing you, if you look at all of, I could show you many more countries.
Bé, podria mostrar
but the only
països,
thing I want to make clear is
l'única cosa que volia deixar clara és que els sistemes educatius poden fer alguna cosa sobre aquest problema.
Something, given there are some poor families,
solem pensar
poor
que
so on, that's a
les famílies pobres
what you can see here
amb antecedents desfavorables, tot això portarà una falta d'equitat, però els sistemes educatius poden fer quelcom.
Success
en
on this dimension
i veiem
really
que l'èxit en aquesta dimensió
very
és possible amb unes normes de rendiment molt elevades. La línia groga, l'impacte directe dels antecedents familiars, tot això no canviarà a curt termini, però la línia blava, tot això sí que es pot canviar a nivell de polítiques. I si no canviem, les oportunitats no seran equitatives i aquí tindrem una pèrdua de potencial humà.
No. Some people tell us, well, you know, performance variation is something normal.
Hi ha persones que diuen que la variació de rendiment és normal perquè els estudiants tenen talents diferents, tenen altres capacitats.
If that would be all of the
explanation, si aquesta fos tota l'explicació,
you would see that bar on this chart, which tells you something about the variation in student performance.
Que aquestes barres de la gràfica serien iguals per a cada país. Tot això és el que reflecteix el rendiment dels estudiants, però no és el que veiem. Veiem que l'interval de rendiments és bastant diferent entre països. I ens hem de preguntar d'on ve aquesta variació del rendiment. Es deu potser que els estudiants són molt diferents entre les escoles o bé perquè la qualitat de les escoles és diferent, potser.
The good thing is you can answer these questions empirically. We have a lot of debates about this.
A lot of beliefs about molt sobre això, tenim moltes creences sobre la qualitat de les escoles, però ens podem fixar en els resultats i ho resoldrem tot. Podem dividir aquesta barra en dos components.
The performance variation inside
schools és la variació de rendiment de les escoles i la que està en groc més fosc és la variació de qualitat entre escoles.
Now, the interesting part is here.
I el que és interessant aquí és aquesta,
look again at Finland or Sweden or Denmark or Canada.
Si ens fixem en Canadà, Finlàndia, Dinamarca,
systems that do very well
overall. Els sistemes que van molt bé en general.
And you can see this dark yellow bar is
veiem aquesta barra més fosca que s'acosta a zero. I què ens diu això?
Schools are all doing well.
Ens diu que totes les escoles van bé.
And this is what I always consider the most fascinating
això és el
outcome
que jo sempre considero l'estudi més fascinant del PISA.
In Mexico, the
ens mostra que tots els països, fins i tot Mèxic,
every country has some great, very good schools.
Cada país té escoles molt bones, però el que distingeix un sistema educatiu
to you make
bo
success a predictable outcome of the
fins a quin punt fem
to what extent can actually parents rely on
que es pugui predir en el sistema. Fins a quin punt els pares poden
Finland,
confiar en la qualitat del sistema.
Rankings of schools.
I veiem que Suècia ha publicat un rànquing d'escoles i ningú es preocupa
well.
Perquè totes les escoles van
very
bé, ningú hi para atenció, hi ha molt poca variació en la qualitat de les escoles. La informació s'està convertint en una eina molt poderosa per
not
millorar les escoles.
Which makes parents worried.
No és una eina que faci que els pares
s'amoïnin. Spain, you could also put in this category, actually, if you look at Catalonia, the between school variation is smaller than average in Spain. However, it's at a much lower level of average performance, so I think everyone needs to take into account. But on that score, Spanish schools are generally quite successful. The interesting thing are really these countries that succeed in making high quality, predictable outcome of the education system. That's what's possible. These are always gives us lots of problems in our
system educatiu, i això ens dona molts problemes en els nostres països que no anem tan bé. Però PISA ens ho diu, ens diu què és el que es pot millorar en l'educació.
Comes the difficult part.
I ara ve la part més complicada.
What do we know about policies and practices in the most successful education?
En els sistemes educatius que tenen més èxit?
Often the answers are not clear.
És a dir, que aquí en freqüència les respostes no són massa clares.
Truly find out
i no podem determinar quines són les causes de l'èxit d'una escola.
What we can only do is to look
el que només podem fer
who are the successful schools, who are the successful
countries, and try to understand quins són els països que funcionen bé i després intentar comprendre què és el que fa que siguin
diferents. That's very much the approach that we take in this PISA
que hem adoptat en aquesta comparació de PISA.
The first thing that we often believe is, oh, well, you just put more money
lloc,
into the system and everything
will become
better. El que creiem
que s'ha de fer és invertir més diners en el sistema i llavors tot millorarà.
A positive relationship between the money invested, which is on the horizontal axis here,
està la horitzontal aquí,
the age of 15,
fins a l'edat de 15 anys,
performance
i el rendiment.
In PISA,
a PISA, això s'ha demostrat.
Yes, you can see this relationship
15,
is positive,
sí, veiem que aquesta relació
upward,
és positiva,
and explains about
i això explica més o menys un 28%
between country variation.
De la variació entre
països.
Sí,
makes
els diners constitueixen una diferència, és un requisit necessari pel rendiment. Però també podem veure
que
hi ha moltes excepcions.
Finland or the Netherlands or Canada or Japan or Australia,
Canada, Japó, Austràlia, etc.
These countries do well.
Veiem que aquests països també van bé, però no inverteixen massa.
If you look at Italy or the United States, these countries spend a lot, but are not doing particularly well.
No van especialment bé.
So what you see from this chart is that money is important,
és que els diners
but
són importants,
it's not a guarantee for
però
success.
No són una
if you look at Spain at this chart, more or less, average spending, average outcome.
Veiem aquí que la despesa més o menys és mitjana i
el resultat
més o menys mitjana.
El nivell de
resultats és el que s'ha d'esperar dels diners que s'han invertit en el sistema.
Below the average. But
però
what you also
les inversions
see,
estan
per
sota de la mitjana, més o menys.
Financial resources alone
però veiem també que
l'increment
dels recursos financers
what
no és una garantia d'èxit. I
what
em podríeu preguntar què és el que
money
garanteix l'èxit si no són els diners.
Let's have a look at this.
Bé, doncs mirem-nos-ho.
One of the most critical drivers
un dels motors més crítics que hem observat en la comparació de PISA té a veure amb les aspiracions que tenen els professors, que tenen les escoles, les expectatives que posem davant dels estudiants.
It's something that the researchers working on PISA wouldn't have expected coming out so strong. What we often see, I mean, when you ask yourself, why do the highly stratified education systems
often
do so poorly?
Because below the horizon
of many students,
and
we tell them at the beginning of their schooling career, well, you're not really done for the knowledge economy, you go to a vocational course or something else, and so we level down the horizon, and that actually is visible in the data.
Els horitzons i això és visible amb les dades. O sigui, tenen menys expectatives, llavors els resultats són menors i tot això es va encadenant. Per tant,
powerful drivers of
les aspiracions
that we have seen,
són un motor important de l'èxit i això ho hem vist. Les
the readiness to invest effort,
també
enjoyment of learning,
la disposició
strong
a fer esforços,
levels of discipline in
gaudir
the classroom,
de l'aprenentatge, la
strong
disciplina,
student-teacher relationships,
també una relació sòlida entre el professor i l'estudiant, tot això són factors
part of the successful
que formen part
so now,
de l'èxit dels sistemes d'educació.
Well,
moltes
yes,
persones em diuen sí.
Better discipline in our
si
classes,
tinguéssim més disciplina a les classes,
work
tot funcionaria millor,
today do no longer take
però
care of the
els
children,
nostres pares
so bad conditions in school.
Ja no cuiden
that's
els nens, per tant, les condicions
answer
a l'escola són molt negatives.
If you look at some of the best performing
però això
how do they
és senzill
discipline
de respondre. Si veiem els països que van millor com creen la disciplina, no tenen pares millors, perquè els pares són iguals a tot arreu, però treballen en escoles en què hi ha un torn que implica els nens, els estudiants, els professors, perdó, la responsabilitat dels nens. Hi ha pocs mitjans de delegar aquesta responsabilitat en algú altre. La disciplina és quelcom que es crea dintre de les escoles.
I com ho puc dir això?
Perquè hem vist molta variació entre països en això i també entre escoles dintre de països. Per tant, la disciplina no és quelcom que crea la societat, és quelcom que es crea en l'entorn d'aprenentatge dintre de les escoles. I aquest punt no el tractaré de manera més detallada d'aquí un moment. I això és quelcom molt important.
But having high expectations alone,
tenir expectatives molt elevades,
is not a guarantee for success.
Per si això no és una garantia d'èxit.
The countries that did best in our comparison,
si estudiem els països millors en la nostra comparativa, veiem que, a part de les expectatives, també tenen accés a sistemes de suport molt sòlids. En el meu país, encara que Espanya no és massa diferent, el sistema, els estudiants creuen que estan sotmesos a una gran pressió, que tenen moltes expectatives, però no pensen que el professor els doni el suport que necessiten. No hi ha un clima de suport massa important a les escoles. Molts professors a Alemanya diuen bé, molts estudiants diuen no, el professor no entén quines són les meves virtuts i quines són les meves carències, o no em tracta com un individu. Aquesta és la percepció que tenen els estudiants i que em comuniquen. I és una percepció de carència de suport. I això dona lloc a molta pressió, però les aspiracions elevades són molt més importants que els nivells elevats de pressió. El que podem veure si estudiem els resultats de PISA és que la pressió per si sola s'associa a un rendiment negatiu. Les aspiracions positives combinades amb el suport sí que constitueixen una diferència. I això ho podem portar una mica més endavant. En aquest esquema, bé, jo estic física, per tant m'agraden molt aquests diagrames.
You can map the dimensions of
i podem veure les dimensions de suport
against challenge.
I ho podem comparar
if you don't
amb el
expect
repte.
Very much of your teachers, of
si no esperem massa dels professors,
them,
dels estudiants i no els hi donem suport,
what you can see here. And that's
llavors
the
passarà el que veiem aquí.
Many educators in the United States,
i aquesta és una imatge que molts educadors als Estats Units veuen. Challenges are not very strong, en què els reptes no són massa importants i els sistemes de suport no existeixen.
If you do what is very common in my country,
si fem el que és molt comú al meu país, incrementem el repte, les exigències dels estudiants, què passa quan l'estudiant no té èxit? Què li passa a aquest estudiant? A Alemanya, molts altres països, l'estudiant fracassa. L'escola no, però l'estudient fracassa de repetir el curs o ha d'anar a un nivell inferior, etc. Per tant, hi ha un repte molt important i poc suport, i això porta a la desmoralització de l'estudiant, també dels professors, perquè cada vegada exigim més els professors. Cada dia, cada sistema educatiu, les exigències dels professors són cada cop més grans i no el suport. I per tant, aquí és el mateix. Hi ha molts directors d'escoles que diuen que la moral dels professors és un problema, hi ha conflictes, i aquesta combinació és un problema, també.
Denmark is a good example.
Dinamarca és un bon exemple.
Done a lot to support teachers.
Dinamarca ha treballat molt per donar suport als professors, a les escoles, als estudiants, però no han creat l'elevat nivell d'expectatives que hauria d'existir. El que veiem en aquests països és un rendiment bastant baix i millores idiosincràtiques. Hi ha alguns estudiants que milloren, algunes escoles que milloren, però no tothom. Per tant, això té a veure amb la combinació. Si veiem els països que van millor en aquesta comparació, combinen un suport molt sòlid amb un elevat nivell d'expectatives.
Next part, even more controversial sometimes.
I aquesta part també és bastant controvertida. Com hem de gestionar un sistema d'escoles?
Divide decision-making responsibilities.
Hem vist que molts països divideixen el sistema de presa de decisions en quant a les responsabilitats.
I know in Spain you debate a lot the question of how you divide education responsibility between the central and
educativa entre els governs autonòmics i el govern central. I això és una pregunta molt important, una qüestió molt important. Però molt més fundamental que això és fins a quin punt són les escoles responsables i tenen la capacitat de prendre decisions.
Actually, if you look at Spain, i si ens fixem en Espanya,
tenim un
level,
gran nivell d'autonomia,
well below average level
a escala regional.
Autonomy is even the wrong word. I don't like that. I mean, below average.
Bé, autonomia no m'agrada, però tenim un nivell de responsabilitat que està per sota de la mitja a les escoles.
Well, if you look at the best performing systems
of, millor,
a strong responsibility at schools, school-based decision-making combined
escoles, també una presa de decisions al nivell de l'escola, i això està combinat amb dispositius que fomenten l'equitat.
That means setting standards,
i això vol dir definir
raise
normes,
educational aspirations, establish transparency,
incrementar les aspiracions educatives,
creating a strong reference framework,
incrementar la transparència, crear un marc per
als
professors,
standards,
també normes, les normes educatives ja no tenen només a veure amb veure el rendiment de l'estudiant, sinó que tenen a veure amb crear sistemes de suport sòlids,
també
amb supervisar com garantim que les escoles tinguin èxit.
I
de vegades pensem, bé, deixem aquesta escola o aquest estudiant sols, però això és el pitjor que podem fer. Els nostres resultats mostren clarament que quan hi ha tolerància al sistema pel que fa al fracàs, o les persones que estan en condicions socioeconòmiques desfavorables són les que pateixen més.
That is no longer a matter of sort of outside
ja
evaluation,
no es tracta de fer una evaluació des de fora, de veure
really have a perception that this is something
que fan els professors i els estudiants, sinó que s'han d'avaluar
so
per veure com es desenvolupen. Per tant, inclòs un segon eix en aquest
high
diagrama,
levels of responsibility
els
at level
nivells
of
elevats de responsabilitat a les escoles,
combined with a strong sense for accountability and the capacity of the system to intervene
de responsabilitat i la capacitat del sistema d'intervenir quan les coses vagin malament. Això és una de les dimensions que determina l'èxit dels sistemes educatius. Fins a quin punt els sistemes educatius tenen la capacitat d'intervenir quan les coses comencen a anar malament, d'adoptar accions, de saber quan les coses van malament. Com a sistema, com sabem si hi ha problemes? Com un pare, com sabem quines són les virtuts i les carències dels sistemes escolars? Això és molt complicat, tenim molt poca informació.
És
molt important. I aquí algunes dades més. A l'eix vertical tenim el rendiment.
On the horizontal axis you have equity. You knew this chart from before. I'll just make it simpler.
La simplificaré una mica.
And now I show you what I've just said. I mark in green those countries where schools enjoy
en què les escoles tenen un elevat nivell de responsabilitat.
And I mark in red those
sistemes en què les escoles tenen molt poca llibertat.
And this has to do with creating a learning environment. You have
això
té
a veure amb la creació d'un entorn d'aprenentatge. Ens hem de preguntar
why
dos coses avui.
Every class have the same
per què totes les classes haurien
class,
de tenir les mateixes dimensions?
Why
la classe de castellà, la classe de matemàtiques, per què cada professor hauria de treballar en les mateixes condicions? En alguns dels països que hem vist, com Finlàndia, Japó, Corea, per exemple, les escoles han de decidir com assignen els seus recursos, com gestionen el contingut educatiu. Finlàndia és molt interessant com a exemple. A Finlàndia, ningú li diu al professor què ha d'ensenyar.
Hi ha un
elevat grau de prescripció sobre el que han de fer els estudiants. Hi ha un acord molt clar. Això és el que han de fer els estudiants al final de l'any escolar.
Of translating those goals,
el professor és el que s'encarrega de traduir aquests objectius en una pràctica lectiva adequada per l'estudiant. És una mentalitat molt diferent en el sistema.
Much less of a prescription
es declaren els objectius, però no es prescriu tant
what teachers actually need to do or what schools
pel que fa a què han de fer els professors de les escoles. I això és molt interessant.
If you look at the countries in this upper right corner, the countries doing well on quality and equity terms, they all tend to be countries with a lot of responsibility at the level of schools.
I tenen molta responsabilitat per les escoles, però la distribució horitzontal és molt més interessant que la vertical.
We if we
de vegades creiem
the
que si fem el mateix a tot arreu, els resultats seran els mateixos.
What this chart suggests
però
to you is
aquesta gràfica ens suggereix
the more prescriptive
que quan més prescriptius o prescriptives siguin les escoles, llavors els resultats no seran tan equitatius, perquè si tractem coses que són diferents de forma igual, no tindrem més qualitat. I això és bastant sorprenent, perquè en moltes de les normes que tenim per les escoles, tot això es fa amb bones intencions per voler crear condicions igualitàries per que els estudiants aprenguin, però no és el resultat que veiem. L'impacte sobre el rendiment és superior en sistemes escolars que s'orienten més sobre aquest tipus de factors.
It's a less difficult to see what the implications are, because
i és una mica difícil veure quines són les implicacions, perquè per suposat, si deixem que les escoles facin el que vulguin, hi haurà cada vegada més diferències. Les bones escoles seran millors i les pitjors seran pitjors.
I, per tant,
això és el que creen les polítiques escolars. I si ens fixem en països com Corea, Canadà, etcètera, Japó, queda clar que si es dona més responsabilitat als professors, llavors l'entorn és millor i els estudiants tenen èxit. I això em porta a una altra dimensió, que és més controvertida encara. Com ens enfrontem a això, a aquesta varietat d'estudiants, interessos, els diferents interessos dels estudiants? Com ens enfrontem a aquesta diversitat? Una filosofia diu que en el meu país, bé, en el meu país és molt important, però també en molts altres, aquesta filosofia diu que hi ha molts estudiants diferents, doncs creem moltes caixes.
General school, vocational school, etc.
Per exemple, uns estudiants van a formació professional, uns altres van a un altre tipus d'ensenyament, etc. En altres països es diu, bé, donem l'oportunitat a les escoles de construir aquesta diversitat i comprometre's amb la diversitat. Fem que sigui un repte per les escoles, pels professors, comprendre la diversitat i individualitzar l'aprenentatge per enfrontar-se a aquesta diversitat. I la resposta que ens donen les dades empíriques és molt clara. Els sistemes millors posen l'èmfasi en sistemes educatius integrats. I això és important. Sistemes educatius integrats, tothom ho pot fer perquè ho integrem tot i ja està. Però la qüestió és fins a quin punt podem enfrontar-nos a la diversitat dels estudiants en l'aprenentatge individualitzat per afavorir a cada estudiant. I això és dur i és el que passa en altres països. Però quan més selectius siguem, més gran serà l'impacte de l'origen social sobre el rendiment. En el meu país, a la gent no li agraden aquests resultats perquè estan acostumats a un sistema molt selectiu, però aquesta imatge és molt clara i el missatge és que la selecció dels estudiants es fa pel seu potencial acadèmic o les seves capacitats, però el que fem és diferenciar-los per l'origen socioeconòmic, i això és un signe, un indicador d'un sistema no eficient, perquè es perd el potencial de molts estudiants del sistema.
Let me map this last part into the chart. And I see that.
I ara inclouré aquesta última part.
Good. Let me map this.
Bé, tot això
try to speed up a bit.
Ho representaré aquí. Ara
it has to do with integrated education opportunities, but again, like in every of these diagrams,
s'ha de fer integrar les oportunitats d'educació, però amb aquest, com hem vist en aquests diagrames, això és la part senzilla. La part més dura és com individualitzem l'aprenentatge de manera que els professors es comprometin amb la diversitat dels seus estudiants. I això és el que veiem en els sistemes millors. I no els vam preguntar als polítics què pensaven. Vam anar als estudiants i els vam preguntar, per exemple, fins a quin punt t'entén el teu professor, quin suport et dona. I aquí és on vam veure les qüestions més rellevants.
Teachers will need a lot of help.
Aquest és un repte
to do that. So the reality of
en què els professors requeriran molt suport. Per tant, la realitat dels bons sistemes educatius, pel que fa a qualitat, equitat, coherència, és molt complex. Hi ha molts factors darrere dels èxits que hem observat. I això és bastant important tenir-ho en compte, perquè a vegades parlem de les polítiques educatives, agafem un factor i diem, bé, això canviarà tot. Però el que veiem aquí és una imatge bastant interrelacionada que està equilibrada. Per tant, és bastant complicat.
The reality is that we are still quite far away from this sometimes when you look at modern education or current education systems, you can compare them to an old farm silo, which is very dark inside. You put every year or every few years a new bright reform ideas on top. You make a law and so on, and then in the middle you have 10 or 15 or 20 years of
aquí tenim 10, 15, 20 anys de reformes que es van acumulant, que no s'han finalitzat també, i al final tenim quelcom que queda pels estudiants i per les escoles i pels professors, és quelcom que ningú entén, perquè tenim diversos factors aquí. No estic dient això de cap país en particular, és l'enfocament que es dona a l'educació ara. Tenim una idea de l'educació de que el coneixement va de la part superior a la part inferior.
Educate teachers bàsicament, once, we send them to schools, we leave them alone in schools, and then somehow the system is going to work. That's really the idea,
esperem que el sistema funcioni. Aquesta és l'economia i la idea. Així és com funcionen les economies i les societats. Però si comprem l'educació amb altres indústries, veurem que el món ha canviat. Si agafem, per exemple, la medicina i l'educació i comparem,
teacher and a surgeon from the 1950s.
Agafem un professor i un cirurgià dels anys 50, dels anys 60, i llavors els dos podien treballar sols amb els coneixements que havien adquirit.
University was a small set of instruments or tools, a surgeon could do his work, the teacher could do their work,
tots podien treballar. Però llavors posem aquestes persones l'any 2006 i veiem que el cirurgià està completament integrat en la professió. La professió és fins i tot més important que el seu treball. Aquesta persona treballa en un equip, cada vegada té més coneixements, utilitza un entorn molt tecnificat. I aquí és on podem veure una professió rica en coneixements. I el professor encara està sol a la classe, a l'aula.
Being the OECD, I mean, it, one shouldn't make comparisons with
bé,
the economy,
no, hauríem de comparar amb l'economia, però de vegades,
think about it, there's no business that employs such a high proportion of
àrees de negoci que donen feina a persones molt capacitades que estan qualificades universitàriament
i sort of elementary way, using people to transmit knowledge, but not
utilitzen les persones per transmitir coneixements, però
a knowledge rich environment, and that's really, I mean,
el potencial de crear un entorn ric pels coneixements, però ara m'apartem una mica de les dades de PISA, però
success in education,
si ens fixem en el sistema educatiu i l'èxit, no el aconseguirem amb la mentalitat de si la fem una altra reforma, una altra llei i una altra reforma, una cosa sobre de l'altra, sinó que hem de fer que els sistemes educatius siguin rics en coneixements, perquè
ask the teacher. The teacher knows what the other teachers are doing. The teachers are working together. Are obliged to work together.
A Finlàndia, per exemple, si li preguntem a un professor què han fet els seus col·legues, ho saben, perquè estan comunicats, tenen informació, tenen feedback. I això és l'important d'aquesta educació basada en el coneixement.
I
l'aïllament dels professors es va abandonar als anys 70, ni a Suècia ni a Canadà. Els plans d'estudis s'han abandonat també, perquè ara s'ha adoptat una altra estratègia. Han de col·laborar per crear les condicions i el coneixement perquè tot això funcioni. És un entorn molt diferent i tenim aquí dos factors. Com podem crear aquest entorn? En primer lloc, per la normativa nacional o la prescripció nacional, i a l'altre extrem tenim el que és l'opinió professional.
A lot of emphasis is placed on professional judgment.
Es posa molt èmfasi en aquesta opinió professional i les escoles tenen la responsabilitat de fer molts judicis d'aquest tipus, però no tenen feedback, no tenen avaluació del que passa, no tenen cap tipus de monitorització. I el que passa és que es prenen decisions que no estan informades, perquè els professors treballen de forma aïllada i no tenen el suport que necessiten.
Actually, I can give you a good example. My children go to school in France because that's where I work. And that's sort of the other extreme. It's still a knowledge-poor system, one that is very much driven by instructions from top down. But it's one where the instructions are very precise. Teachers are told exactly what to teach, when, where, and so on. And at the end of the school year, the teacher comes to you and says, well, you know, your student, your child didn't learn what he was supposed to do.
El professor diu bé, el professor, l'estudiant, perdó, no ha après el que havia d'aprendre i, per tant, potser s'haurà de buscar un professor particular, perquè tot està molt definit, està molt marcat. I és un entorn basat en la prescripció, en la normativa.
Anglaterra, als anys 80, va ser un exemple bastant interessant,
perquè volien utilitzar aquests instruments prescriptius per transformar el sistema en un entorn ric en coneixements. I van tenir bastant èxit, força èxit,
in Europe, one of the few countries that has seen at least
un dels pocs països
rise in performance from a very, very low level.
Del rendiment des d'un nivell molt baix, cal dir-ho.
And you could call this
és aquest, és Anglaterra.
Prescription, but if you look at the countries,
és el que podríem dir prescripció informada, però si ens fixem en els països que han anat millor amb PISA, veiem que tenen aquest entorn en què els professors col·laboraven estretament i les escoles sabien molt les unes de les altres.
Judgment is with the schools.
Però les decisions eren preses per les escoles i pels professors. I aquests països no reben les dades de dalt, sinó que les creen ells mateixos, els creen els professors i les escoles.
Finish here to give you enough time to ask questions.
I si veiem les dades en conjunt, perquè ara, si volen, poden fer preguntes, el que podem veure en conjunt és que els nostres sistemes són molt diferents, els contexts educatius són molt diferents, però entre diferents contexts i diferents continents podem veure que l'èxit en l'educació és possible. Podem combinar normes d'alt rendiment amb alts nivells d'equitat, també.
Podem
minimitzar les diferències en el rendiment escolar. Podem fer que l'èxit escolar sigui un resultat que es pugui predir en els sistemes escolars.
That's the fascinating story that is really behind the PISA results. In many ways, you can see Spain on a very promising path of success.
Perquè podem veure que Espanya està en una via molt prometedora cap a l'èxit, perquè és un dels països d'Europa que ha avançat més pel que fa al sistema educatiu en els darrers 20-30 anys. Però encara s'ha de fer molt més, perquè la diferència amb els països que van millor és enorme.
Si ens fixem
en les dades d'educació i economia en l'OCDE en l'actualitat, l'educació és el factor més important, no només per a les nostres societats, sinó també per a les economies. I això és tot. Moltes gràcies.
En primer lloc, em sembla que el procés de
I think that the process of data analysis of PISA is quite interesting, very interesting. This is a useful tool.
Voldria mostrar, diguem-ne, tres punts de
vista, I'd like to express three points of view which are a bit critical with the model. First, regarding the kind of data you give, because they take a lot of space, they are very prominent in the media, and they do not contribute with anything, and maybe they're a bit discouraging for teachers. I mean, the thing that parents make a difference, we know this from Bourdieu from 25 years ago. And the great criticism regarding the reproduction theory is that it explains things that which are obvious, but given that they are structural causes, we cannot do anything about them. So this is a criticism that, well, this message may be
sabem on condueix, penso que aquest tipus de missatges
I mean, we know that this kind of messages should be minimized. No, they shouldn't be made so prominent.
Crec que és molt interessant.
Secondly, I think that exploring aspects which are more qualitative as the ones you have shown, these very interesting schools that can make decisions, those that cannot, etc. But with all modesty, I think that PISA should take advantage of this database, this extraordinary database, to go deeper along these lines. For example, the size of centers. What is the size of the centers that should be built by politicians? 800 students, 400 students, 1600. We, all of us who work in education, know that managing a center with 1600 students is more has to do more with bureaucracy, with regulations, with discipline. It's like a barracks, a military barracks, to use an expression. while a center with 400 students with the same teachers working in the same way, there's a whole new community there. It's different. So if we want to transmit a message, what's the kind of message we transmit? Is this one possible one? Example. Secondly, the kind of teaching, spending on teaching is, well, you spend a lot of money. What happens in the United Kingdom? There's a lot of expenditure in a lot of instructions for specific skills and patterns for teachers and working according to the national standards or national curricula. So maybe there's some performance here, but maybe in some places students will know what the standards are, and in other places, due to this technification of teaching, they will only know the standards and nothing else. I think this is another point, another topic, and we should see what kind of teaching we have and what's the kind of support that the teachers have at work. This is an interesting element also.
Per exemple, nosaltres, el nostre
país, and finally, in our country, even though we have a position which is more or less okay, we have teachers who depend a lot on their own academic culture, and in a lot of things this is positive, but we have teachers that are not related to a territory or a social capital. The social capital around the center, and in some countries like Finland, teachers can decide, but they also decide in relation to a feeling of community, of a territory they are linked to. So these are the kind of examples that I think that PISA should go deeper into, and it should transmit messages of action both to professionals, also.
Yes, social background. Makes a difference. That's what we always knew. But what we have learned through PISA is that education systems can actually deal with that question. Some education systems deal with that very successfully. And it's a tough message, but at least it shows us, yes, it's a difficult challenge, but it can be addressed successfully. And we have also seen many of the levers that are associated with this. Individualizing learning. Placing emphasis on embracing diversity in the student populations. We know from the PISA survey what policies and practices actually are associated with moderating social inequality. So that's the challenging message. It's very difficult to do in practice, a very hard challenge for teachers. But what the PISA survey shows is that it can be done, and some systems are quite successful in doing this. So I think we cannot do anything about it. You could say this 20 years ago when you just observed the results, but today when we see this kind of data, I think we have to accept that actually a lot. Remember the slide with the yellow and the blue line. A lot of the impact that social background has on performance is a result of the system, is not a result of families. I think that's something we just got to keep in mind. On the questions you raised, PISA should go deeper. I entirely accept it. I think PISA has to advance in two dimensions. One is to get a better understanding of the structural features in education systems. We're actually just launching a survey of teachers and teaching and learning to better understand not the individual teachers, but the kind of work environment in which they are. And also that is something subject to policy. I mean that the question is not how you educate your teachers in universities. There's a lot of difference, but that's pretty common. The question is, how do you use these people in the system when they are trained? That's where countries differ. How do you create an environment instead of incentive structures that creates an environment where teachers collaborate, where they work? Many controversial teams. I mean, many of the countries that did well, teachers are obliged to work in schools. That's often not very much like, but it creates the conditions under which a profession can develop. The key here is really how a profession develops from individual teachers. I think that's something that's difficult to do. We try to address this over time. It's a difficult challenge. The question of standards, I'm not sure I understood your question right, but it's quite clear that any assessment, any standard, can only look at limited aspects of the system. And the question is what inferences you make from this. I think you need to always see your standards in a larger framework. Teaching, learning is not just about mathematics and science. It's a lot to do with social competences, a lot to do with self-management competences. To what extent have young people today the capacity to see their position in their increasingly complex world? And so there are a lot of things that schools actually need to do today that go beyond mathematics and science. But our results, and particularly our results in adult competences, also show students who do not have the foundation skills in our society simply have no chance to succeed. These kind of basic competences that are the main drivers of success, and nobody should believe that the student who is not good in reading, not good in mathematics, not good in science, has the great social competence and has the great intrapersonal competence. That's simply not true. So I think we should look beyond what PISA does, but we should not sort of think that these things are not absolutely critical. I think it is going to take us many more years to deepen our understanding of the functioning of education, and that's just the way research is going to go.
Així és com es desenvoluparà. Bé, aprofitant que prenc la paraula per una organització de l'acte que trobo molt encertada.
First, I'd like to thank the organizers for this conference, which is very focused on equity issues. And I think that it's been a clear presentation, even though we had documentation on PISA, but it has been very pertinent. This is a precise question on the social impact on December 7th of 2004, where there was a call to the press, and this was something quite significant, and we were all waiting for this, and this was published in the general press, but there was only a mention of the scores of countries, if a country does better or does worse, and all the aspects mentioned by Dr. Rueda, like family background, etc. But I think that in all the body of data and processing which has been used, maybe you could come up with an index or a coefficient of added value that could be applied both to schools and also to countries. And I think that we should ask for a general dissemination which could entered on added value, because if not, the ranking of scores is of little use. And I think that we have the conditions to have this index or coefficient of added value in the future, but I think that the mathematical process applied to economy gives us these possibilities to have this kind of coefficient in the future.
Into account, one was the education background, the and the economic background of the country.
Els antecedents educatius i l'altre l'econòmic. I vam ajustar les puntuacions,
però
ningú se'n va donar. I ens podem preguntar per què.
Like you, I believe the value added measures are the one that really tells you what the education system is doing today.
Que en diuen què està fent el sistema educatiu en l'actualitat.
But the value added measure,
però les mesures o la mesura de valor afegit només és una cara de la moneda. No és el resultat definitiu que els pares i els economistes i els països busquen.
I can tell you, com a pare, puc dir que
bé, és un resultat molt interessant per Espanya. Les escoles privades, quan veiem les dades sense processar, veiem que van molt bé. Però quan traiem el context socioeconòmic, etc., veiem que no van millor que les públiques. No hi ha massa diferència. I què ens diu aquest missatge? Que aquests factors són importants. El rendiment, però també el valor de l'escola. I com a pare, no ens interessa
com
li aniria al meu estudiant en un context socioeconòmic mitjà per maximitzar el seu rendiment. El que és important és l'aportació econòmica a l'escola, perquè quan l'estudiant vagi al mercat laboral, ningú li dirà d'on vens, quins són els teus antecedents socials. Així crec que ambdues perspectives són importants. El rendiment de l'escola i del país, i també el valor que es crea en el sistema. Les dues perspectives són importants. Com vostè, jo vaig estar bastant decebut
the one thing and not at the other.
De comunicació només es fixen si en un aspecte i no en l'altre. Crec que haurien de tenir en compte els dos. Value added measures can replace. No crec que les mesures de valor afegit puguin substituir el rendiment real.
I crec que
els dos factors s'han de tenir en compte conjuntament.
Of course,
i quan ho veiem a través dels ulls dels professors, per suposat, les mesures de valor afegit són les úniques que són justes pels professors de les escoles. Accepto aquest argument, però les mesures de valor afegit també tenen un perill potencial molt gran, i és que oculten les inequitats. Tolerem les inequitats, la falta d'equitat, perquè veiem el rendiment de les escoles en relació a les aportacions. I això ens diu bàsicament que si estem en un veïnat pobre, en males condicions, llavors podem dir, bé, el valor afegit és bo d'aquesta escola, i les persones diran, aquesta escola va bé, però no estan en bé en termes absoluts, sinó que hem de tenir en compte les dues perspectives, el valor que s'està afegint, però també els resultats del rendiment. Per tant, espero que en el futur, si ens fixem en aquestes mesures de valor afegit, tindran un lloc més destacat en el llibre, perquè abans no li vam donar el lloc que es mereixia. I no hem d'ignorar cap de les dues perspectives, les hem de tenir en compte les dues de forma conjunta.
A lot of countries have expended a lot of money and they have not gotten results which are adequate. In Spain, we have to be careful with this consideration, especially regarding the educational policy, because I think that Spain and Catalonia are below the European mean. In the last few years, there hasn't been an increase regarding the GDP. There's been a decrease, I think. And if they say that Spain has a level of results which corresponds to its expenditure, we don't know if this is true, but maybe if expenditure was higher, the result would be higher. Maybe this would be so. I do not know. We do not have results, but this doesn't invalidate other changes in the arguments you have presented, which are highly interesting. And in my case, we should not forget that due to this lower level of expenditure, of public expenditure, we're one of the countries with private expenditure which is higher, because a lot of families have to invest more money because the public sector has not done it, so they have to do it themselves. Technical staff of the OECD to help them to interpret the measures that derive or stem from the PISA report, and if this is a knowledge, and if there's a practice that gives a utility that goes beyond the academic life to this PISA report, because I think that a lot of people think that PISA report feeds the knowledge of the academic world and some headlines in the press, but beyond this, some politicians fear the headlines, but beyond this, we have some doubts about its usefulness. I do not know if you have any opinion about it.
The education and Spain hasn't fully benefited from
Espanya
economic growth.
No, spending on education has been much slower than
economic growth has been. So the proportion of GDP
el creixement pel que fa a les escoles ha anat més lent que el creixement econòmic. Això és bastant
I would
cert.
Also agree that sort of
també estic d'acord
looking at the PISA results,
en què si ens fixem en els resultats de PISA, més o menys corresponen al nivell d'inversió, i Espanya més o menys està en el nivell mostrat.
Però
vull assenyalar que els sistemes educatius han tingut èxit per algun factor més que els diners. I mencionaré dos extrems. Agafem els dos últims països de l'OCDE, els anys 60, Corea i Mèxic, els dos tenien el mateix nivell de GDP, també d'educació, i condicions molt negatives. I com han tingut èxit Corea i Mèxic? Bé, Mèxic ha caigut més avall, però Corea ha tingut èxit. Com ha ocorregut això? Hem vist un país, que és Corea, en què s'està invertint molts diners. Corea inverteix una gran part del seu producte interior brut sobre l'educació. Els pares inverteixen molts diners també en educació. Però hi ha més factors. Després de la guerra, als anys 50-60, el que va decidir fer Corea
Oh, we have limited money, we
no fil que feien els mexicans, van dir, bé, tenim diners limitats, tenim poques places.
Everybody is going to school.
I els mexicans no van fer, però els coreans van dir que tothom vagi a l'escola. Va ser un entorn d'ensenyament molt complicat als anys inicials pels professors i hi havia molta pressió en el sistema per satisfer les necessitats de la societat. I tothom havia de tenir èxit i, per tant, cada cop s'invertia més en el sistema educatiu. I això va anar donant èxit a tot el sistema, però a Mèxic això no ha passat, perquè des del principi s'ha dit no tenim diners, no tenim places lliures, i el 50% de la població s'exclou de l'educació formal. Per tant, els diners només són una part del programa. I pel que fa a la recepció de l'informe PISA, sí, hi ha moltes perspectives selectives de les dades, i perquè és una base de dades molt àmplia i es poden trobar moltes coses que agraden, que no agraden o que es poden utilitzar o no. Però he de dir que PISA ha canviat el desenvolupament de les polítiques que qualsevol altre any que hagi vist. Quan vaig començar a treballar a l'OCDE,
One of my first experience was a meeting of OECD education ministers.
Va ser una reunió de ministres d'educació de l'OCDE, era una reunió de 30 persones, 30 països, estàvem tots a la taula i tothom deia, tinc el millor sistema educatiu.
If we have a small problem left, last year we introduced a reform to solve
that problem. Teníem un petit problema, però ja vam introduir una reforma per resoldre el problema. I aquesta era la classe de discussió que hi havia. Però això ha canviat fonamentalment ara. Ara ens fixen en els resultats. Per què vas tan bé, pregunten-nos els altres? I les proves o els indicis estan donant forma a les polítiques. Inicialment, quan vaig presentar la primera proposta de l'estudi PRISA, els governs, hi va haver alguns que estaven en contra. Però ignoràvem la seva utilitat, deien, per què necessitem això? Però ara això ha canviat fonamentalment. Ara tenim governs que estan utilitzant activament el nostre consell, estem treballant amb molts governs, incloent el govern d'Espanya. No sempre fan cas als nostres consells, però com a mínim crec que hi ha la voluntat que aquesta política d'ensenyament s'integri més plenament o sigui més prominent. Però bé, tornem a comparar amb la medicina. Si en medicina fem un medicament o fem un dispositiu, hem de demostrar que funciona, perquè si no ens demandaran. I en l'educació, si introduïm una reforma, després de 2 o 3 anys, tothom se n'ha oblidat i ningú importa els resultats. Bé, estic exagerant amb aquesta comparació.
Però
la imatge és aquesta, més o menys.
Bé,
crec que PISA està millorant les coses i està contribuint a que el desenvolupament de polítiques es basi més en l'evidència, també l'educació es basi més en l'evidència. Bé, però acabem de començar, no sé, la medicina fa molts anys que funciona.
Alguna intervenció més?
No? Do you have any more questions?
No? Donaríem aquí per acabar la
sessió.
Molt sincerament, la
intervenció que ha fet... I'd like to thank Mr. Andreas Leischer, and also I'd like to thank you for your attendance, and I'd like to remind you that on March 28th we'll have another session, then we'll have with us the Argentinian coordinator of the program on learning and services. This is a project which is now being initiated in the country, in Argentina, and which will contribute to results of more equity, social capital generation in our country, etc. So you'll get the formal call to the meeting, but please remember that on March 28th we'll have this debate. Thank you, Andrea, and thank you to you all.